Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Bon dia. Fa un any que Montse Collazos va assumir la direcció de la Biblioteca Gabriel Ferrater i de la xarxa del Servei de Biblioteques de Sant Cugat. En aquest temps ha hagut d'afrontar reptes com el deteriorament de les infraestructures, la manca d'espai i la necessitat de millorar els serveis a una població lectora molt activa en unes biblioteques que assegura estan tremendament vives. En una entrevista al magazín Faves Comptades, Collazos analitza els progressos fets, els projectes de futur i la necessitat de la nova Biblioteca Central, un equipament que considera imprescindible. Podeu sentir l'entrevista a www.cugat.cat. Unes 400 persones han sortit als carrers de Sant Cugat aquest dissabte per commemorar el Dia Internacional de les Dones. Una manifestació, l'optimisme ha alçat la veu, amb una crida per mantenir l'esperança, la fermesa i per no defallir davant un panorama global carregat d'incerteses. A www.cugat.cat hi trobareu més informació i les millors fotografies. I la Casa de la Gran de les Arts Escèniques a Sant Cugat, el Teatre Auditori, aviat es rebatejarà i portarà el nom d'una de les actrius més estimades i reconegudes de la ciutat, Emma Vilarasau. Així ho ha anunciat l'alcalde Josep Maria Vallès durant l'homenatge que l'Ajuntament ha fet a la intèrpreta aquest dissabte, coincidint amb la commemoració del Dia Internacional de les Dones. Vilarasau, que també ha estat l'encarregada de llegir el manifest institucional del 8M, ha agraït amb emoció el reconeixement del poble on va néixer el 1959. També ha parlat de la seva experiència com a actriu.
He fet teatre per mi, sento dir-vos-ho, però no era per vosaltres. Era per mi, era perquè ho necessitava, perquè m'ajudava a viure i perquè era el que sabia fer, també. Un tria la seva professió i també penso que la professió tria tu. Jo no sé si serveixo per res més, serveixo per això.
Més temes. Els castellers de Sant Cugat han engegat la temporada aquest dissabte a casa. Ho han fet a la Diada de Sant Medí, una trobada rotativa que germana l'agrupació local amb les colles de Sarrià, Gràcia i Sants i que enguany s'ha celebrat a la plaça de l'Om. Els gausacs han descarregat 3 castells de 7, el 4 de 7, el 7 de 7 i el 3 de 7. Aquest últim l'han completat en una ronda extra, ja que en el primer intent no l'han finalitzat. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobareu com a Cugat Mèdia.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Bon dia, són les 10 i 3 minuts i això és el Faves Comptades.
Faves Comptades compta amb el suport de Fertres i Servimat.
Comencem el Faves Comptades, al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat. Rebeu una salutació de l'equip del programa, conduït per Roc Casas, al control tècnic, i sota la batuta de Sara Vella, Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dilluns, 10 de març, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients. Començarem amb una bona dosi d'esport. Repassarem la jornada del cap de setmana a l'Esport en Marxa amb Joan Garcia. Afegirem una mica de creativitat per tancar la primera hora parlant d'efectes especials i el Premi Gaudí a 3 santcugatencs pel seu treball a la pel·lícula El 47. Després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb un polsim de literatura, rebrem la Montse Soler, llibretera del Pati de Llibres, i afegirem una entrevista personal. Serà la dissenyadora de moda Sílvia Manzana. I per acabar, ho farem amb l'Espai per tu, amb els usuaris del taller Geroni de Moragues. Comença a bullir l'olla. Això és el Faves Comptades.
Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.
Club Healthin patrocina aquest espai.
I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana i moltes coses més. Joan, com ha anat el cap de setmana?
Doncs molt bé, perquè el Club Rugby Sant Cugat, el primer equip femení, aconsegueix una fita històrica, disputarà la final de la Copa de la Reina, serà aquest dissabte a Madrid, davant el Salvador de Valladolid. Les santcugatenques es van desfer de manera contundent del Cocos de Sevilla. Avui escoltarem, tindrem aquí en directe una de les capitanes de l'equip, Irene Aire, que ens explicarà la darrera hora del conjunt santcugatenc. I també pendents aquest dissabte del DSB Club Voleibol Sant Cugat. Es juga el seu no sé, el play-off pel títol. Haurà de guanyar i esperar una ensopegada del Kiel Socuellamos per confirmar la quarta participació consecutiva al play-off pel títol. Però avui també parlarem de qüestions ben diferents. Per exemple, el futbol caminant, una nova modalitat esportiva que ha arribat a Catalunya i més concretament a Sant Cugat, de la mà del Sancus. Ja porten 3 anys, però aquest és el primer que sota la samarreta vermell i negra defensa els colors del conjunt de casa nostra i tindrem protagonistes, 3 integrants i també, òbviament, amb relació i passat amb el club vermell i negre. I us explicarem com treballa el Club Muntanyenc Sant Cugat, la seva secció de rítmica. També s'acompanya una representant d'aquesta entitat per parlar de la rítmica i també de la rítmica inclusiva. Sens dubte, doncs, un programa, com sempre, farcit i atapeït d'informació esportiva.
Estaré molt atenta perquè això del futbol caminant m'interessa, perquè amb el futbol corrent no me'n surto. A veure si amb el caminant potser em va més bé la cosa. Joan, abans de tot això, fem un repàs una mica dels marcadors d'aquest cap de setmana, si et sembla.
Doncs endavant. Comencem el repàs als marcadors. En hoquei patins, Oxigen, Patiuca i Club Sant Cugat masculí 3, Companyia de Maria 3.
Els d'Òscar González s'allunyen de la part baixa de la taula després de sumar un punt aquesta jornada.
En hoquei herba, Club de Campo 2, Júnior Femení 2.
Les santcugatenques retornen a la Lliga amb un valuós empat al camp del líder.
Més hoquei herba, les Rozas 1, Júnior masculí 7.
Triomf contundent dels d'Oriol Torres, que els permet seguir tercers.
En futbol sala, Arenys amb un 3, Olímpic Floresta 8.
Els florestans sumen un nou triomf i es consoliden a la quarta plaça.
Més futbol sala, Indústria Santa Coloma 5, futbol sala Sant Cugat femení 2.
Nova desfeta vermella i negra que la situa a 3 punts del descens.
En vol Sant Cugat 38, Sarrià de Ter 36.
Els d'Arit Salvador continuen líders del grup D de Primera Nacional després de la 12a victòria consecutiva.
Rugby Sant Cugat femení 45, Cocos 33.
Les santcugatenques es classifiquen per a la final de la Copa de la Reina aquest dissabte, jugant la final davant el Salvador de Valladolid a Madrid. Ja ens ho explicava el Joan.
I de la Mar 0, DSB Club Voleibol Sant Cugat 3.
Les de Joshua Pérez superen el tercer classificat i es jugaran l'accés al play-off pel títol a la darrera jornada davant la Barca Menorca a Vall d'Oreix serà aquest dissabte.
En futbol, Sant Cugat masculí 2, Atlètic Vilafranca 0.
Els vermell i negres ocupen la quarta plaça i ja miren de ben a prop la fase d'ascens.
Més futbol, Sant Cugat femení 0, Sant Gabriel 0.
Repartiment de punts en un maig on les de Raül Raposo s'han topat amb una gran portera visitant.
I per acabar, en bàsquet, Unió Esportiva Sant Cugat masculina 87, Lloret 53.
Els de Gavi Payet derroten el segon classificat, sumen la tercera victòria consecutiva i es troben empatats a triomfs amb els equips de la fase d'ascens. Joan, jo ja m'acomiado. Segueixo atenta des de la redacció totes les entrevistes que tens preparades, especialment això del futbol a peu, que m'interessa.
Molt bé.
A veure si no tinc dos peus esquerres.
És fàcil, eh? És fàcil.
Caminant, no peu, caminant.
Sí, límit 3 tocs i no t'has ni de moure.
Vinga, ho intentaré. Fins ara.
Esport en marxa.
Thank you. Comencem un nou Esport en Marxa. Ja saben que dilluns passat no va haver-hi programa amb la festivitat de Sant Medí, però després de 14 dies ja hi tornem i, de veritat, ha estat un cap de setmana important per a l'esport de Sant Cugat. S'han aconseguit fites importants i una d'elles és la de dissabte a la tarda a la Guinardera, on el Rugby Sant Cugat va fer els deures, disputava la semifinal a partit únic d'aquesta Copa de la Reina Rugby a 15, el que la temporada passada s'anomenava Copa Fer. I les santcuatenques es van desfer del Cocos de Sevilla amb una remuntada inclosa del 0-12. Es va passar ràpidament a aquest marcador final, 45-33, i d'aquesta manera el conjunt de Panchi Castroviejo disputa la final d'aquesta competició. Ho farà a Madrid aquest dissabte a les 4 de la tarda davant El Salvador de Valladolid, un equip que només ha perdut un partit aquesta temporada i va ser precisament fa 15 dies a la Guinardera davant el conjunt de la nostra ciutat. I per parlar de l'última hora d'aquest equip tenim a l'altra banda del fil telefònic una de les capitanes del Rugby Sant Cugat. Ella és l'Irene Aires. Irene, bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, molt bé, suposo que vosaltres ja il·lusionades, 48 hores després d'aquesta victòria a les semifinals, ja teniu dret a somiar amb un primer títol, no?
Sí, correcte, encara no... Bueno, és una... Era un partit a primera vista molt difícil, ho va ser, però al final el resultat obtingut ha fet que tinguem molta il·lusió i moltíssimes ganes per competir aquesta final aquest cap de setmana.
Uh-huh. Hem de parlar dels favorits al títol de Lliga, el Cocos, el Majadahonda, en aquest cas el Salvador, però és que dels últims dos partits n'heu guanyat aquests dos grans favorits al títol. On creus que hi ha aquest canvi de xip per dir, noies, que nosaltres també tenim nivell i molt?
Mira, sincerament, crec que ha estat una qüestió de... Al final diuen que jugues com entrenes, no? I és veritat que s'ha notat un canvi gran en l'hora en els entrenaments, molta més serietat, i això, bueno, hem vist resultat, i arrel d'això pensem que, bueno, quan tu veus que les coses funcionen, confies en elles, creus en elles, i tot va rodar, no? I així ha estat amb nosaltres.
El primer quart d'hora encaixeu un 0-12. En aquell moment, potser pel cap passava a dir... Bé, es posa més complicat del que esperàvem, no?
Sí, molt difícil. De fet, pensàvem que, bueno, que seria molt difícil, no, remuntar en aquest resultat, i més en tan poc de temps, el marcador tan bastant disparat pel que és el rugbi. Però tot i així, bueno, és sorprenent l'esforç mental que hem fet per transformar aquest marcador, la veritat.
I ara la final contra El Salvador, que només ha perdut un partit, va ser precisament davant de vosaltres. Pot haver-hi segona victòria i que caigui del vostre costat i el títol?
Pot haver-hi. De fet, el fet d'haver-les guanyat un cop vol dir que també que no són impossibles, no? Que si ens ho guanyem podem guanyar aquest partit, però s'ha de lluitar fins al final.
Tu ja portes molts anys al club, des d'altres categories fins a arribar a la màxima categoria estatal, aquesta Lliga Iberdrola. Heu guanyat dos dels últims tres edicions de la Copa de la Reina, però en aquest cas de 7, de rugby a 7. Ningú s'imaginava fa 6-7 anys que aquest dissabte, per exemple, estaríeu jugant a una final de la Copa de la Reina, no?
Correcte. No. Ningú s'ho imaginava. Sí que és veritat que... Bueno, hem fet una bona trajectòria des que estem a Divisió d'Honor, a Lliga Iberdrola, però és veritat que el que estem aconseguint és molt gran, i tot i tenim baixes, les persones que estan sortint de suplent estan, bueno, fent igual o millor que la plantilla inicial, i això ens està donant moltíssima força.
De l'equip, podem dir que arriben al millor moment de la temporada per afrontar aquesta final?
Bueno, sincerament estem tenint unes quantes baixes, tenim unes quantes baixes, i això fa que, bueno, que si era superviable, doncs es vegi una mica complicat, però no deixem de creure i de que si realment treballem podem aconseguir-ho.
Molt bé, doncs.
Necessitem l'esforç de totes.
Perfecte, doncs així ho desitgem. Estarem seguint fil parlant d'aquest partit. Recordin, a Madrid, aquest dissabte a les 4 de la tarda, aquesta final de la Copa de la Reina entre el Club Rubí Sant Cugat i el Salvador de Valladolid. Moltes gràcies per ser avui aquí en directe i molts ànims per intentar aixecar aquest títol. Sens dubte seria històric per al club i també per la ciutat. Que vagi molt bé.
Moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Gràcies.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
Doncs comencem ara obrim una altra carpeta per parlar del futbol caminant, des de fa 3 anys que va aterrar a Sant Cugat, amb un equip que s'entrena a les instal·lacions del júnior i que des d'aquesta temporada, a banda de ser campió de la província de Barcelona, ja s'ha integrat en l'estructura del Sant Cugat. El futbol caminant va néixer el 2011 i té un reglament molt específic. Màxim 3 tocs de pilota per jugador o jugadora, no es pot treure la pilota al rival i la cessió al porter està permesa. Per tant, són algunes modificacions importants de cara a aquest reglament, a aquest joc. I ens acompanyen 3 d'aquests integrants de l'equip i els 3 han estat i són història al Sant Cugat. Donem la benvinguda al Miquel García, que és directiu, delegat fa moltes temporades.
Bon dia.
També al Jordi Muñoz, jugador, entrenador i bé, avi i pare de família.
No faci falta, bon dia.
Bon dia. I José Ramón Alacid, exjugador del Sant Cugat, expresident del Sant Cugat, ara president de l'Associació de Veterans de la província de Barcelona i també integrant d'aquest equip. Bon dia, José Ramón.
Hola, bon dia.
Bé, Miquel, comencem per tu. Com neix aquesta idea de portar el futbol caminant no només al Sant Cugat, sinó fa 3 anys que aterri aquí a Sant Cugat? Com comença tot?
Doncs va començar tot amb una persona que en l'Ateneu va fer una xerrada i aleshores va explicar doncs, d'alguna manera com evitar riscos fent esport, en aquest cas amb el joc de pilota, amb el futbol. I m'hi vaig apuntar, es feien tots els partits allà i entrenaments a la Teixonera i d'alguna manera va ser el meu inici en aquí amb aspiracions de que això havia de funcionar i així va ser.
I després decideixes que aquí a Sant Cugat s'ha de fer algun grup, no? Que es pot.
Sí, el boca a orella fa que amics i companys i gent del Sant Cugat doncs els cridis i d'alguna manera va arribar un moment en què ja vam arribar a fer un equip en què majoritàriament tots érem de Sant Cugat. Aleshores, ja a la següent lliga, per dir-ho així, que es feia a la província de Barcelona, ja ens vam inscriure com a Sant Cugat.
Encara teniu gent que es pugui inscriure o teniu llista d'espera allà?
No, llista d'espera no n'hi haurà mai, s'accepta a tothom. Vull dir, de fet, ens diem Sant Cugat perquè som d'aquí, però vull dir que, vamos, els companys i amics del Mirassol, els companys i amics de la penya, qui vulgui que s'apunti, i qui no ha practicat sovint, també, perquè, vull dir, practicant i entrenant s'aprèn.
Us entreneu també, no?
Sí, en allà les instal·lacions del júnior.
I us agradaria, pel que m'han dit, que fos en algun camp municipal, almenys, que pogués ser el camp del Sant Cugat, no? Per aquell lligam, aquell vincle, no? El material també.
Exacte. O sigui, de fet, el diumenge que va haver descans, vam aprofitar, el diumenge dia 2 de març, vam aprofitar un espai per poder jugar en el Tubau. És el que volem. A més, és que és el nostre camp, és que no té sentit entrenar en un altre. I tots els camps municipals, els matins, estan lliures. I ara, doncs, per anar al júnior, que ens atenen molt bé, no hi ha problema, però hem de carregar porteries, i conos, i petos, i pilotes, vull dir, portem, ens faria falta una furgoneta ja.
Pel que entenc, la franja d'edat dels que jugueu us permet entrenar al matí, no? Com a
sí,
professionals, no?
Sí. A veure, hem de ser conscients que els horaris de tarda estan a petar i no podem deixar d'entrenar nanos per encabins i nosaltres. Aleshores, som gent o per motius de feina o perquè estem jubilats que hi podem anar. Malgrat, aquí pot jugar tothom des dels 6 anys, vull dir, dels 6 anys als 80. Cap mena de problema.
Jordi Muñoz, com a integrant d'aquest equip, diuen que ets l'MVP i l'estrella, que marques gols, no? No?
Bueno, això no. No. Soc un més. El que passa que va costar, perquè acostumat a jugar, perquè com que també jugo els dijous, ja saps, amb el meu equip, a l'Espanyol, amb els veterans, doncs costa això del... Hòstia, l'espai! Oh! Però bé, la veritat és que estic molt a gust. Gràcies al Miquel, que em va insistir tant. Al final li vaig dir, bueno, va, vinc, però això em sembla que a mi no. Però sí. He anat a 2 tornejos, he estat a Marroc, he estat a Milà, i la veritat que estic molt a gust.
i no només el fet esportiu, sinó també la relació amb,
exacte,
amb persones, no?
Que ja coneixies, altres que no coneixes, i és el bon rotllo que hi ha aquí, hi ha molt bon rotllo.
I es fa una mica estrany, suposo, els primers dies, no?, que vols atacar una mica l'espai amb les limitacions que cadascú té velocitat, però, clar, aquí és futbol al peu.
Aquí o te la passes al peu o t'avorreixes.
Llavors has de tenir una mínima tècnica, no?
Exacte, és important, i, bueno, això, aquí els que estem, déu-n'hi-do, perquè jugar tres tocs, a vegades juguem a un toc, que a vegades és més fàcil, perquè encara que diguin no t'entren, també alguna patadeta s'escapa. Sí, però bueno, bé, la veritat és que es passa bé.
Tu com a entrenador, quan feies aquelles tasques que deies, jugàvem un toc,
les conservacions,
toques,
sí. Això m'ha servit moltíssim a mi per això, la veritat és que és molt, bueno, molt m'ha servit.
I de l'equip, a banda del bon rotllo que hi ha, també posar-te la samarreta al Sanko també porta algun record i alguna emoció.
Bueno, la veritat que m'ha fet il·lusió perquè, clar, he estat aquí molts anys, i m'ha fet molta il·lusió, la veritat és que sí.
El futbol d'avui en dia, aprofitant que tenim aquí com a entrenador, com l'estàs veient? Si vas a veure el Sanko, si hi hagués una mica l'actualitat futbolística?
Vaig a veure alguns equips, però la veritat és que té molt que desitjar de l'1 d'abans. Jo penso que cada dia està pitjor el futbol.
En quin sentit?
Molta filigrana de lo que era abans. I exigeixen molt, i jo crec que no... s'ha d'estar més per una altra feina, no tant exigir resultats. Per exemple, amb els nens, jo els veig, moltes vegades veig nens, i els exigeixen unes coses que, a veure, han d'aprendre. I si perden, no passa res. I és molt important aprendre a perdre.
Més que a guanyar.
Exacte.
I tornades a les banquetes, ja t'has retirat?
Sí, ja m'he retirat. Ja fa 2 anys i ja n'hi ha prou. I m'he perdut moltes coses de... com a entrenador de família, i ara m'agradaria aprofitar-ho.
Molt bé, tens 2 nets, 4, no?
4. Tinc 2 fills de la meva filla i 2 nenes del meu fill.
Per tant, ara ja pots seguir-los, no?
Sí, passa que ningú fa futbol.
Bueno, millor, ja has viscut prou futbol, no?
Sí, no, millor.
Molt bé. Tanquem amb el tercer personatge, expresident del Sanko i ara jugant a futbol caminant. Tu també havies jugat als veterans i molts anys. Es fa estrany o al final, José Ramon, t'acostumes?
Bueno, al principi, com ha dit el Jordi, costa una miqueta, perquè tu tens la tendència del futbol i veus una pilota que llarga i la teva, el primer que vols fer és anar corrent a buscar aquesta pilota. Llavors, a mi particularment, al principi em va costar una miqueta, però bueno, fa molt de pensar, és a dir, saps que no has de córrer, has de pensar que has de moure't, de buscar espais perquè et vegin i que puguin donar-te la pilota, és a dir, que al final és un esport que bueno, enganxa, eh? Si comences a jugar-lo, enganxa, i una continuïtat en el tema de jugar.
I també és una manera de fer esport i de mantenir actiu, no?
Evidentment, al final en un partit són 50 minuts i a millor fas uns 6 quilòmetres, una mitjana de 6 quilòmetres, llavors dius, ostres, és caminant i sembla que no corres o que no fas res, però has de moure't, i si et mous, doncs bueno, tens aquesta recompensa.
Campions de la Lliga de Barcelona, no? Hi ha nivell a l'equip, llavors.
Bueno, jo particularment no estava, perquè jo em vaig jubilar a setembre, i quan em vaig jubilar, el Miquel ja m'havia insistit en que vinguessi, i li vaig comentar, jo mentre que estic treballant no puc, però en el moment que em jubili, pues, seré el primer a vindre, i és el que vaig fer. Llavors, pues, bueno, de totes maneres, pues, sí que jo seguia una miqueta el que era el Pumo Caminant, perquè la meva intenció ja era, quan es jubilessi, fer aquest esport.
Expresident del Sanko, fa molts anys, al camp de sorra?
Sí, jo vaig fer el canvi de camp. Jo vaig entrar de president l'any 98 fins al 2002. I aquest canvi va ser el camp de la Rambla Saller, aquí a Jaume Tuà.
I com veus ara el Sanko? Ara és un transatlàntic, no?
Ara no té res que veure amb quan estava jo, però bueno, m'agrada que el Sanko hagi crescut, i que tingui tota la quantitat de nens i sobretot pues, unes categories que abans no teníem.
Aquest camp es parla molt que s'hauria de buscar una altra ubicació, que està al mig del poble. Creus que en aquell moment va ser un encert i ara amb el creixement urbanístic doncs s'hauria de mirar algun altre canvi o no?
Bueno, ara quan jo vaig estava de president pues, era un canvi i era un canvi encara que sembli que ostres, anem a fora de lo que és on estàvem, però bueno, dintre de lo que havia era dintre del poble, perquè evidentment comparat a lo que era el cap antic que era al costat de la iglesia, pues a Collfabà ja hi ha molt pocs metres, no? Llavors, pues, bueno, és un canvi i per bé.
Molt bé. Doncs Miquel García, Jordi Muñoz i José Ramón Alacid, gràcies per ser avui aquí parlant del futbol caminant, però també hem parlat del Sanku, perquè al final vosaltres també teniu molt a dir a la part de la història d'aquest club. Gràcies, José Ramón.
Moltes gràcies, Joan.
Gràcies, Jordi.
Gràcies.
I al Miquel també.
Igualment.
Doncs bé, afrontem la recta final d'aquest programa i també tenim més protagonistes. Ara és el cas de la Candela Busso, que és una de les responsables de la secció de rítmica del Club Muntanyenc Sant Cugat. Candela, bon dia.
Bon dia.
Bé, parlem una miqueta de la quantitat de noies que hi ha a casa nostra practicant rítmica. Mm-hmm, Déu-n'hi-do,
sí.
No?
Són moltes, sí, cada vegada més, de fet. I aquest any comptem amb 210 gimnastes, més o menys, que es divideixen en diferents modalitats o seccions dins de la gimnàstica rítmica, que és, trobaríem la gimnàstica estètica, que és molt similar, la gimnàstica adaptada, inclusiva, la iniciació i les màsters, que serien les gimnastes adultes, que la majoria són mares de nenes que ja participen amb nosaltres des de ben petites.
Per tant, s'intenta crear aquest lligam o aquest vincle de club entre les més grans, que són mares, mm-hmm. i les petites, no? Això clar. També referma el sentiment d'identitat,
sí, sí,
no?
Sí, jo crec que fa molt, molt, molt familiar. És un club molt familiar i, tot i que som molt grans, tothom intentem que tothom es conegui, que tothom participi de tot i és molt guai. Sí.
De les seccions que teniu, una crida a l'atenció és la rítmica inclusiva. Mm-hmm. És un projecte que ja veu engegar fa un any, més o menys.
Sí, ja seria el segon any, i aquest any tornem a comptar amb el suport de l'ASDI, de l'associació ASDI, que ens dona suport econòmic per poder fer front a aquesta secció. I ja comptem aquest any amb 15 gimnastes amb discapacitat intel·lectual que estan gaudint de la gimnàstica, i 4 d'elles de forma inclusiva dins d'una classe amb altres nenes que no tenen aquesta discapacitat, no? Llavors crec que és un projecte molt, molt que va molt bé, diguéssim, que està anant molt bé.
Fins i tot s'havia parlat d'algun dia que poguessin competir, no?
Sí, tenim una d'elles que està preparant una coreografia individual, que de moment participarà en alguna exhibició i veurem si més endavant pot anar a alguna competició.
Això ja compensa, no?, veure aquestes nenes.
Clar, veus com gaudeixen i lo felices que venen a entrenar, no es volen perdre cap entrenament i som molt agraïts i molt agraïdes totes, la veritat.
Un exemple clar de l'esport que integra, no?
Uh-huh. Sí, jo crec que és molt important que puguem arribar a tothom, que tothom pugui gaudir de l'esport i de qualsevol esport, no? La gimnàstica crec que és un esport molt complet i que pot ajudar en moltes coses que no sigui només l'estat físic, no?, sinó altres coses com pertany a un grup o la coordinació, la musicalitat, la mobilitat. Vull dir que és molt complet i val la pena.
Dels objectius d'aquesta temporada, a banda de la vessant social, a nivell esportiu, quins
aquest serien? Any doncs, hem tingut un grup de gimnastes individuals que han participat al Campionat de Catalunya per aconseguir plaça al Campionat d'Espanya, i 3 d'elles ho han aconseguit. La Carla Puig s'ha quedat tercera de Catalunya, i ara doncs preparant per anar al Campionat d'Espanya individual, o sigui que en aquest sentit molt contentes, i d'altra banda els objectius de sempre, no? Que tothom segueixi millorant, que tothom segueixi gaudint de la gimnàstica, i tot i que no tenim les instal·lacions millors, però intentem fer el millor possible perquè segueixin millorant el nivell.
Perquè ara on entreneu?
Estem entrenant a diferents llocs, a l'Institut Angeleta Ferrer-Sensat, al Turó de Can Mates, gimnasos d'escoles, i algun dia sí que disposem del PAP 3, un dia, una tarda, i dues tardes a la Sala Canigó, que també té... Però clar, ja és molt limitat l'espai i no podem abarcar amb tothom, però ho aprofitem.
Clar, logísticament, pels pares o mares és complicat, no?
Clar, sí, i també logísticament per entrenadores, perquè tenim molta diversificació dels grups, llavors això costa, perquè has de tenir una plantilla molt gran d'entrenadores per poder anar a totes les escoles. Però bueno, ho anem fent.
El nou pavelló de la rítmica, que s'ubicarà a la Guinardera, es parla molt i s'espera encara més, no?
Sí, s'esperen moltes ganes i sobretot perquè serà un espai molt, molt pensat per la gimnàstica rítmica i ens ajudarà molt, clar que sí, però encara està... Estem a l'espera, encara.
Estem a l'espera. Sí. Recordem que és un projecte de l'AMB i s'està pendent d'executar l'obra i el que és més important, el projecte parlava de dos parquets, de dos tatamis, on no es poden fer campionats perquè no hi agradaria, però a vosaltres ja us serveix molt.
Sí, sí, sí. Poder comptar amb un tapís sempre col·locat, que això de col·locar-ho cada dia... Posar-ho i treure és una feinada i pesen molt. Llavors ho fem entre totes les nenes i entrenadores, però tenir un lloc on ho haguem de posar tot al dia, cada dia, doncs serà d'agrair. I sí que no es podrà fer competicions, però per entrenar serà un lloc molt, molt agradable, espero.
Parlant de competicions, campionats, teniu previst aquest any organitzar alguna coseta aquí a Sant Cugat?
Sí, l'1 de juny d'aquest any farem el segon trofeu del Club Muntanyenc de gimnàstica rítmica i estarem tot el dia des de les 9 fins les 8 de la tarda al PAP 3 i organitzarem un trofeu on participen conjunts d'escolars i també individuals de federades. Vull dir que intentarem una mica de tot.
L'entrada a Sant Cugat Creix del Club Muntanyenc Sant Cugat, teniu un projecte exclusivament de rítmica, no?
Sí, ara això ha sigut una molt bona oportunitat perquè al final Sant Cugat Creix és un lloc on s'uneixen totes les entitats i es poden fer accions conjuntes i molt interessants i ara estem engegant un projecte que hem presentat a la Comissió Europea que, on es vol demostrar que la gimnàstica rítmica és un esport molt bo per gent gran que fins ara només sembla que sigui per nenes i joves que tinguin moltes condicions físiques però també és molt, molt bo per això, per dones grans que volen doncs, millorar l'equilibri, l'elasticitat, la mobilitat, i inclús formar part d'un grup, no? Llavors, amb aquest projecte intentem posar això en valor i que l'ajuda que ens pugui donar a fer aquest projecte, doncs, poder fer més gran la secció de gimnàstica per adults aquí a la ciutat.
A Sant Cugat tenim dos clubs de rítmica, el del Muntanyenc i el Club Gimnàstica i Estètica Sant Cugat. En algun moment s'ha plantejat que hi hagués algun tipus de fusió, que anéssiu juntes, o de moment funciona de manera individual i cadascú té la seva funció, no?
Sí, cada club fa la seva feina de manera independent, però sí que no mai es tanca la porta que es puguin fer accions conjuntes com doncs potser formar part d'aquest projecte de Sant Cugat Creix, que ho féssim de forma conjunta o organitzar algun tipus de campionat o alguna... No es tanca mai les portes en això, hi ha una bona relació entre els dos clubs, i però sí que ara per ara cada club fa la seva feina de manera independent.
Per acabar, com t'imagines Sant Cugat amb aquest pavelló de rítmica? Suposo que teniu ganes, no? No teniu encara cap data marcada perquè és fàcil.
No tenim la data de quan podem començar. Jo crec que cap a la temporada 2026 suposo que començaran i potser 2027, setembre 2027, ojalà poguéssim ja començar a gaudir d'aquest espai. I doncs m'imagino que serà un gran pas per la gimnàstica a Sant Cugat i que podrem fer que el nivell vagi un... Cap
pujant,
amunt,
no?
Cap amunt, sí.
Hem parlat de més de 210 gimnastes. Teniu llista d'espera per entrar o heu arribat sostre?
No, no, de moment tenim algunes places lliures i, de fet, doncs, volem animar la població que s'apunti a fer gimnàstica rítmica i també cap a la població masculina, que costa una mica més arribar-hi i doncs, trencar una miqueta aquests estereotips de que només és per noies. Que ojalà es pugui obrir més les portes als nois, i això sí que tenim encara places per poder gaudir de la rítmica.
Teniu algun noi?
Un noi. Sí, un noi a gimnàstica inclusiva, de fet.
Molt bé.
I s'ho passa pipa. Vull dir que animem a més nois a que vinguin.
Molt bé, doncs Candela Busso, responsable de rítmica del Club Muntanyenc Sant Cugat, gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé aquest projecte.
Molt bé, gràcies a vosaltres.
Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
I afrontem la recta final d'aquest espai i us parlarem del primer equip masculí de l'handbol Sant Cugat, que milita a Primera Nacional, al grup D, tercera categoria estatal, i que aquest dissabte va tornar a guanyar, en aquest cas, el Sarrià de Ter per 38-36, i d'aquesta manera és líder destacat. Ara mateix el conjunt santcugatenc és primer, suma 4 punts més que el segon classificat, la Roca, i a més amb l'avaraix particular guanyat. Un handbol Sant Cugat que va sumar la 12a victòria consecutiva i que està a només 7 jornades de revalidar el títol de campió de Lliga i classificar-se per tercer any consecutiu per disputar la fase d'ascens a plata, segona categoria estatal. Uns números, doncs, i uns registres molt positius per aquest conjunt, que aquesta jornada visitarà el camp del Sant Vicenç, la pista del Sant Vicenç, un equip que ocupa la part baixa de la taula. Doncs fins aquí aquest Esport en Marxa. Ens retrobarem dilluns vinent amb més esport de casa nostra i, com ja saben, dissabte pendents d'aquesta final de la Copa de la Reina entre el Rubi Sant Cugat i el Salvador de Valladolid. La final serà a les 4 de la tarda. Ara, no desconnecteu, perquè tot seguit, al Faves Comptades, parlarem amb un santcugatenc que és especialista d'efectes especials físics al cinema, una feina que enguany li ha valgut més d'un premi de l'Acadèmia per el 47 i la Casa en Flames. Nosaltres ens tornem a trobar dilluns vinent amb més Esport Santcugatenc. Gràcies per la vostra confiança i que acabin de passar un molt bon dilluns. Adéu-siau.
Agafar les seves bicis i animar-los. Ja estan a punt per descobrir-ho tot. A Occident esteu ben assegurats amb les nostres assegurances de salut perquè ho aconseguiu tot, tot i tot. Occident.
Si busques una autèntica pizza napolitana feta amb amore i amb ingredients 100% originals italians, Mecànic Pizza és el teu lloc.
La nostra massa fermentada durant 72 hores amb massa mare es cou al forn de pedra per aconseguir una textura perfecta i la pots acompanyar amb un bon vi no naturale.
Mecànic és una de les 50 millors pizzeries artesanals d'Espanya, segons el rànquing 50 Top Pizza.
Ens trobaràs al carrer de Sant Esteve 6 de Sant Cugat. També pots fer la teva comanda a domicili a mecanicpizza.com.
Mecànic Pizza. Amore per la pizza.
Benvinguts a Les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a Les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
Construccions Fer 3 és una empresa dedicada al sector de la construcció amb tres signes d'identitat: qualitat, fiabilitat i eficàcia.
Fem obra municipal i obra privada, oferint un servei integral dins la construcció.
I si vols realitzar qualsevol tipus d'obra o necessites material, confia en Servimat. T'assessorarem sobre el producte idoni per al teu projecte.
Fer 3 i Servimat. Tu poses la idea, nosaltres les solucions.
Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia.
Si hi ha
ha una pel·lícula que ha deixat empremta aquest any, aquesta és el 47, el film de Marcel Barrena, que ja va arrasar els Premis Gaudí enduent-se 7 estatuetes, incloent-hi la millor pel·lícula, millor actor protagonista, millor actriu secundària, millor direcció de producció, millor vestuari, millor maquillatge i perruqueria i millors efectes visuals. I ho ha tornat a fer els Goya, esdevenint el film més premiat amb 5 guardons. Millor pel·lícula ex aequo amb La Infiltrada, millor actriu de repartiment per Clara Segura, millor actor de repartiment pel Salva Reina, millor direcció de producció i, altra vegada, millors efectes especials. Darrere d'aquest últim reconeixement, precisament, hi ha la feina de tres santcugatencs, l'Albert Martínez, del Guimadell i el Marc Sabater. Per saber en què consisteix exactament això dels efectes especials i quin paper han jugat en aquesta multipremiada pel·lícula, tenim amb nosaltres l'Albert Martínez Adell, coordinador d'efectes especials a In Extremis Film Services. Albert, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Ara desgranarem tot això. Primer de tot, en tot cas, enhorabona per la part que et toca.
Moltes gràcies.
Com heu rebut aquest reconeixement a la feina feta?
Bé, al final, bueno, és un reconeixement a la feina que fem tot l'equip d'In Extremis, que som moltíssima gent, i som aquests tres noms. Hi ha algú més que és de Sant Cugat, però que en aquest projecte no ha participat, però que el coneixem perfectament, que és en Sergi Subirà, i una companya, la Laura Canals, que ha pres molt poca part, però també és de Sant Cugat, així que a poc a poc anem sent més gent de Sant Cugat que som part d'In Extremis.
Molts santcugatencs a l'empresa. De fet, tots els premis que s'han portat a la pel·lícula no han fet res més de constatar allò que el públic ja havia expressat sobiranament, com es sol dir, no? Que és una pel·lícula que ha agradat molt. Què suposa formar part d'un projecte que està tan ben rebut per la part del públic, no? Perquè una part és la crítica, són els professionals i els guardons, però suposo que això es veu reforçat quan vas pel carrer i gairebé, qui més qui menys, ja ha vist el 47 i tothom en té una bona opinió.
Sí, aquest any, també és veritat que aquest any teníem el cor dividit, perquè havíem fet La Casa en Flames, i no teníem gens clar si els premis serien per una o serien per l'altra, pel papa o per la mama, o pel fill gran o la filla gran. No, al final la premiada va ser el 47, tant per un costat com per l'altre, tot i que va ser una sorpresa. Però bueno, també va ser una sorpresa que els Goya no fos ni nominada al La Casa en Flames, perquè al final efectes especials visuals, que és el que fem nosaltres, que vol dir que no és res per ordinador, és tot físic. Nosaltres esperàvem que fos més nominada als Goya l'altra, però bueno, és molt bé, la veritat és que molt bé.
Molts incendis, eh?
Molts incendis
en aquesta edició
a les dues,
dels premis.
A les dues, al final a les dues.
Després en parlem, perquè necessitem que ens expliquis exactament en què consisteix la teva feina. Què implica ser tècnic d'efectes especials? Què són els efectes especials visuals? Ara tu ens avançaves, no són aquells fets per ordinador. Perquè la gent ens entengui, què feu des d'In Extremis? Explica'ns-ho.
In Extremis, el que fem són efectes especials físics, que amb lletres abreviat seria SFX. Els altres seria VFX,
Visual
o Virtual, sí. El nostre és tot, passa a plató. Si tu vols que es mogui una ampolla sense tocar-la, ens truquen a nosaltres perquè li posem o un imant per sota, o un mecanisme, o un petit fil que després o s'esborra o directament quasi ni es veu. O si vols una pluja, o si vols que hi hagi boira, si vols que nevi, si vols que hi hagi un accident, si vols que algú es pegui amb un objecte, doncs In Extremis fabriquem aquest objecte de tal manera que sigui tou, que no sigui lesiu. Si vols que et disparin, nosaltres tenim les pistoles que porten unes bales que no surt la bala, surt el foc però no la bala. I llavors et posaríem també la bosseta de sang amb el dispositiu inalàmbric per, quan disparen, a la vegada no
has
d'apretar i que se't foradés la roba i veiéssim la sang sortir i així.
Tot allò que sí que podem veure amb els ulls mentre estem fent la gravació, no?
Això
allò
és
que no passa per la postproducció i que es fa un cop s'ha fet la gravació.
Sí, sí.
I també teniu especialistes d'efectes especials.
Tenim escola d'especialistes des de l'any 2016, em sembla, 16 o 17. Tenim escola d'especialistes pròpia i llavors cada any sortien dos promocions, ara en surten tres, em sembla, o quatre, i surten promocions d'alumnes que fan el curs d'especialistes, uns hi dediquen tot un curs sencer, ara des de fa 3 anys, perquè tenim el màster de l'ESCAC en especialista de cinema, que això abans no estava arreglat i simplement feies un curs i no constava enlloc, i ara sí, ara a través de l'ESCAC ja és com un màster, però aquests sí que hi van.
Una formació arreglada.
Sí, aquests hi van d'octubre a maig, em sembla, i de dilluns a divendres, com una formació, i tenen assignatures, tenen exàmens, tenen avaluacions, tenen tot. Després hi ha uns altres que fan una història que és el primer que vam crear nosaltres, que és com més petit, menys hores, i no surts tan format, però ja surts com a especialista de cinema.
I a tu on et trobem en tot això? Quina és la teva especialitat?
Jo soc coordinador tècnic supervisor d'efectes especials. Soc especialista, però podríem dir que jo com a especialista potser exerceixo dos vegades l'any. Mm-hmm. Tinc companys que exerceixen tres vegades al mes, els que més. Però jo sobretot el que faig són efectes especials i coordino els meus companys que fem efectes especials, preparem els efectes especials, els provem a la nau, ens els portem al rodatge.
Ara ens parlaves, no?, a les més recents que heu participat i que a més han tingut molt bona rebuda, són La Casa en Flames i el 47. El 47, què heu fet? Perquè si tu, a priori, jo vaig fer una visió activa de la pel·lícula buscant aquells efectes especials, jo pensava, els he de trobar. Què heu fet al 47?
Com a efectes físics, què hem fet al 47? No és spoiler.
Ens has fet l'espoiler dels incendis, no?
No és spoiler, però hi ha un incendi.
No direm on ni què ni què.
Hi ha un incendi. Hem fet l'incendi. Dintre de l'incendi passen coses, que això també ho hem fet. Hi ha una caiguda d'un sostre i això vam haver de fer les vigues amb espuma i falses a in extremis. Uh-huh. Les vam haver de posar, vam haver de provar el sistema perquè caiguessin, aventi la gent a baix, que fos real com que queien unes vigues totes en la mateixa direcció, perquè no poden caure vigues de qualsevol sentit, perquè un sostre, les vigues van en una direcció, doncs havien de caure en aquella direcció, tot segur, tot tal. I vam fer les proves i els assajos a la nau, i després això es porta al rodatge, ja sigui a plató o a la casa on es fa, i es uh-huh. munta un fals sostre, i es fa això. Després es fa l'incendi, després s'hi afegeix el fum, després...
Incendi amb foc real?
Sí, foc real, però és foc controlat. Uh-huh. Sempre nosaltres treballem amb foc amb propà, i per tant, a la que es diu acció foc, nosaltres obrim l'aixeta del gas uh-huh. i posem un encenedor i s'encén, tallem, i nosaltres tallem. Si quedés un foc residual, entrem amb un extintor o amb el que sigui i ho apaguem. Fins a la següent seqüència, fins a la següent presa, que llavors tornem, i d'aquesta manera sempre és un foc controlat. Rara vegada queda foc allà residual perquè pot passar un tècnic despistat d'un altre apartament o amb roba o tal, no se n'adona i tindríem un accident. Llavors sempre tot és...
Obrir,
encendre,
tancar.
Apagar. Encendre, apagar. Ja sigui fum, ja sigui foc, ja sigui el que sigui.
Quantes hores i quants assajos i quantes proves hi ha al darrere d'una presa definitiva com la del 47 de l'incendi, per exemple?
Un dia sencer de rodatge. Un dia sencer o mig dia de rodatge. I després, a la nau, doncs, es practica les vegades que faci falta. Es van enviant aquestes proves, s'envien a direcció, s'envien a producció, ho veuen, ho miren, ho avaluen, tal, i si cal, venen a veure-ho a la nostra nau, a Barberà del Vallès, venen a veure-ho, per veure-ho in situ com és, mm-hmm. perquè a vegades ho veus a través d'un mòbil o a través d'un ordinador i no te'n fas a la idea. Llavors, a vegades, el director o el cap de producció o tal, diuen, no, jo vull vindre a veure-ho. Vale, doncs vine i ho veus. També, a part de l'incendi, també vam fer el sistema fictici de conduir l'autobús. L'Eduard Fernández no té carnet d'autobús.
Ai, carai, mira, aquest és dels que m'havia... L'incendi ja el teníem, però el de... No, clar, jo me l'imaginava conduint un autobús.
No, l'Eduard Fernández no té carnet d'autobús, igual que en Javier Gutiérrez tampoc, per una altra pel·lícula que vam fer o una altra sèrie. Llavors, in extremis tenim un cap de tràiler, un cap tractor, que es diu, uh-huh. que és la part de davant d'un tràiler, per dir-ho així, que el tenim tonejat de negre, no sé què, amb uns seients a darrere i tal, i on aniria el remolc, allà posem una barra rígida, i llavors remolquem l'autobús de tal manera que ell simplement està assentat en el volant fent veure que condueix, però qui estira i qui dona la força és el nostre tràiler.
Amb el vostre conductor, amb o el conductora.
Amb el nostre conductor, que porta el cap tractor, de tal manera que dintre pot haver-hi càmera, pot haver-hi tothom gravant cap aquí, cap allà, cap a dreta, cap a esquerra. I això vam fer a Barcelona.
Això es fa a Barcelona?
El vam lligar i a fer voltes per Barcelona.
Perquè la moguda deu ser grossa, tallar el trànsit, preparar-ho tot, sí. per fer anar tot això, i teniu ja moltes oportunitats per gravar aquestes preses que requereixen...
Es dedica un dia, dos dies, tres dies a gravar s'ajunten totes les escenes de conducció de la pel·lícula i es dedica una setmana o el que calgui a fer això. Setmana de conducció, doncs vinga, tots cap a dintre l'autobús. Ja, tots a pasturar amb l'autobús. A més, no només va l'autobús, perquè al final no hi cap tothom a l'autobús. Hi va l'autobús, el cap tractor, l'autobús, i a darrere o a davant hi va la furgoneta de vídeo, la furgoneta amb maquillatge, perruqueria, no sé què, pels retocs, perquè, clar, quan pares, doncs, no pares on tenies les carpes i els vehicles aparcats, pares una mica més enllà, o quatre carrers més enllà, tal. Llavors, tot és una caravana que s'ha d'anar movent, i això es pacta un recorregut amb la policia, amb la Barcelona Film Commission, o amb qui sigui del poble que estiguis o de la ciutat que estiguis, i s'organitza així. I a part d'això, també vam fer, hi ha una espècie de monument a la corba més...
Entrant a Torre Baró.
Aquell monument també és nostre. També el vam fer com a fictici, a 6.000 pedres així, i també li vam muntar el dispositiu pel moment que aquest monument passa a ser història.
Pateix un accident. Què és el que més t'agrada de la teva feina, de tot plegat?
El que més m'agrada de la meva feina, la zero monotonia, que un dia fas una cosa, l'endemà en fas una altra, l'endemà en fas una altra, l'endemà en fas una altra, i el poder estar... Em sento molt afortunat de poder estar a llocs on, si no fos per aquesta feina, jo no podria visitar, no podria veure, o no tindria un accés tan fàcil com quan rodem o anem a fer una prèvia d'un rodatge.
De totes les pel·lícules en les que has treballat, no sé si fa de mal dir-ho, com si tens més d'un fill de triar el preferit, no? Però n'hi ha alguna que tinguis un record especial, més enllà dels guardons?
No, en tenim mil anècdotes i sempre que ens ajuntem tots o estem a algun lloc, semblem els avis explicant batalletes de la guerra. Però no tinc un record super especial que sempre em vingui a la ment aquest. En tinc molts que em van sortint segons de quin efecte parlem o del moment que parlem.
Creus que Catalunya està en un bon estat a l'hora de produccions audiovisuals que requereixen els vostres serveis? Ha anat creixent a poc a poc? Aquest any tenim dues pel·lícules nominades, no? Més enllà de les que no arriben a aquesta categoria, però estem en bon moment, potser hi ha més cinema d'acció o cinema que requereix aquests efectes?
Sí, cada vegada més. Des de que quan In Extremis va aparèixer en el sector, ja hi havia empreses i ja hi havia persones físiques que s'hi dedicaven, que era el nom de la senyora no sé què, el senyor no sé quantos, que es tenien el seu equip, però se'ls coneixia més que per un nom d'empresa, se'ls coneixia com a noms personals. Però feien coses molt bàsiques, per dir-ho així, que estem parlant d'això de mitjans del partir del 2005 i abans. Sempre hi ha hagut efectes especials físics, tota la vida. Però arrel de nosaltres i altres empreses entrar bastant forts i anar progressant molt, els guionistes, directors, productors, tal, se n'han adonat de que poden fer coses que fins a llavors no es podien plantejar de fer aquí a Catalunya, perquè no hi havia ni la indústria, ni el material, ni la capacitat. Ara, com que això sí ho podem fer, doncs els guionistes pensen una mica més en gran, els productors busquen més finançament perquè saben que això val més diners, però que a la vegada dona una qualitat i un tal que abans no hi era.
És un peix que es mossega la cua al final.
Sí.
No? Un cop tens...
A la famosa sèrie dels migdies de TV3... Abans no hi passava res o quasi res, i ara, doncs, ara hi ha baralles, ara hi ha algun accident...
També hi sou?
Sí.
A la ficció de sobretaula del 3CAT?
Sí, a totes.
I ara sabem que aquestes feines veuen el resultat al cap de molts anys, no? No sé quan vau estar treballant al 47...
Normalment passa un any.
Passa un any.
Un any i mig.
Què esteu fent ara que podrem veure al cinema o a la televisió pròximament i que ens pugueu explicar?
Ara...
Anem tafanejant a Instagram, que tenim algunes pistes per aquí, també.
Sí. Ara, que hem fet aquest any passat i que se sabrà que es veurà aquest any, una pel·lícula que les he fet jo, aquestes són les que he fet jo, perquè les altres ja ni me'n recordo, que hagi fet jo i que hagi participat jo, una pel·lícula d'Oliver Laxe, que és qui va fer O que arde i tal, que va ser premiada, que és una pel·lícula que quan la vam rodar es deia After, que la vam rodar d'abril a juny de l'any passat, es deia After, ara es dirà Cirat, em sembla que és una producció de Movistar Plus, i va sobre una road movie d'un pare i un fill que busquen a la filla que s'ha perdut en una rave a Marroc i es complica, i es complica, i es complica, i d'aquesta en sentirem a parlar dintre de no massa, perquè ja fa un any que la vam gravar quasi, per tant
deu estar en postproducció a punt de...
Ja està acabada, sabem que està acabada de postproduir, o sigui, està a punt de començar-se a fer la promo i així, i després ara l'octubre, aquest setembre, octubre i novembre de l'any passat, jo he rodat amb en David Victori, que és un director manresà, hem rodat una pel·li que es dirà Cortafuego, amb l'Enric Auqué i... Enric Auqué com a català i la Diana... Ai, no me'n recordo el nom d'ella, perdona. I els altres són actors espanyols, que és una pel·lícula que passa durant 24 hores en un bosc que hi ha un incendi.
Per tant, aquí sabem que
hi ha... I una nena que es perd.
Hi haurà el vostre foc com a mínim.
Sí, això
no?
Segur. I una nena que es perd. I aquesta es dirà Cortafuego, si no li decideixen canviar el nom.
Que això passa, no?
Sí.
Pel que ens expliques. Quan et sento parlar amb tot el que m'expliques, ja, jo veig passió, no? Per la teva feina. D'on et ve la vocació? En quin moment vas trobar tu aquest camí professional? Perquè, no ho sé, quan érem petits potser ens venien al cap altres professions, però no sé si tu tenies al cap la d'efectes especials.
No, gens.
O és una cosa que t'ha trobat a tu? No sé com ha anat.
És una cosa de... M'ha trobat una mica a mi i està en el moment adequat i conèixer la persona adequada en el seu moment també adequat. Jo, la meva professió era electromecànic, reparava motors industrials i centrals hidroelèctriques per tot Espanya i per tot Catalunya. Això es va acabar, després vaig passar a la Universitat de Politècnica de Terrassa a reparar telers, perquè també porten motors i és maquinària manual i així. I això es va acabar... I jo tenia una empresa d'espectacles amb dos companys de Diables de Sant Cugat.
L'Espectacleria?
L'Espectacleria, amb l'Eric i amb en Jaume, i amb en Jordi Prat, però que va marxar abans que l'haguéssim de dissoldre. I la vam dissoldre com una societat de tres. Després va quedar sent, i és una empresa d'èxit de Rubí, perquè està Rubí, que es diu l'Espectacleria igual, i la porta només l'Eric Ricard. I jo em vaig quedar una mica, què faig amb la meva vida? I llavors coneixia en Sergi Subirà, que és d'aquí de Sant Cugat de tota la vida.
Conegut de la casa.
Conegut
també.
De la casa, especialista i coordinador d'especialistes des de fa molts, molts anys. I estaven gravant Rec 4.
I també va estar nominada, o premiada fins i tot.
Va estar premiada, sí. Va ser el segon Gaudí nostre, em sembla que va ser. Sí, el segon Gaudí. I sí, i llavors, bueno, li vaig preguntar, escolta, i... Què feu? I on feu cursos? Feien cursos a INEF, que es feien cursos a través d'una empresa madrilenya de Madrid, que feia cursos d'especialistes aquí a Barcelona. I jo volia... Vaig dir, va, vaig a provar a fer el curs, però no vam poder. Ell em va dir, per què no vens a fer d'extra a Rec 4 que estem rodant a Canàries, aquell estiu del 2013? Però no vaig poder, perquè al final tampoc va sortir. Però al final ell em va dir, escolta, però tu no treballaves fent... coses de mecànica, fa molts anys que ets els Diables de Sant Cugat.
Foc.
Per aquell entonces, per tant, foc i pirotècnia domines. Diu, potser el teu perfil professional també ens interessa a dintre l'empresa In Extremis. I em vaig entrevistar amb en Lluís, el propietari, el desembre del 2013 i el gener del 2014 començava i el meu primer projecte va ser arribar a donar-li pirotècnia a en Dani Martín per un videoclip que es diu... Un cafè amb la Blanca Suárez, que no me'n recordo com es diu.
Ja ho trobarem.
Un videoclip on ells dos estan en una platja i rebenten una caseta que representa que és de petards i es posen a la platja a jugar amb petards. I jo li donava els petards a en Dani Martín i a la Blanca Suárez.
Per tant, els Diables són d'alguna manera culpables, per dir-ho, de com ha acabat la teva vida professional?
Culpables, molt culpables, perquè dintre d'In Extremis, tot i que tots fem una mica de tot, cada un al final té la seva especialitat, i realment la meva especialitat dintre d'In Extremis és pirotècnia, explosions i foc.
Per tant, sí.
Per tant, sí, rotundament.
Per acabar, Albert, tu vas molt al cinema o, com s'acostuma a dir, a Cal Ferrer ganivet de fusta?
A Cal Ferrer ganivet de fusta.
Sí?
Sí. He de confessar que aquest any m'he fet finalment una llista al mòbil de sèries i pel·lícules que he fet jo i que he de veure i no he vist.
El 47 i la Casa en Flames les has vist?
Sí, les he vist. Les he vist, però en tinc
en
tinc moltes. Des del 2014 vaig començar, que no he vist.
Albert Martínez, ha estat un plaer. Ens has ajudat a descobrir quin és el teu ofici i què hi ha al darrere del 47 i la Casa en Flames, concretament, que són les pel·lícules que més hem abordat, i ens has obert la porta a conèixer una mica més aquest món dels efectes especials. Moltíssimes gràcies.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.